Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. La moció institucional amb què l'Ajuntament es compromet a tirar endavant la museïtzació del jaciment romà de Can Cabassa és un dels punts destacats de l'ordre del dia del ple de maig que se celebra aquest dilluns avui. Es tracta d'una proposta original del PP a la qual s'han sumat tots els grups municipals i que insta el govern municipal a cercar recursos econòmics supramunicipals per poder executar un projecte que ja va rebre llum verda el 2020. Les inscripcions per al concurs d'arrossos de la Festa Major es poden formalitzar entre les 8 d'avui dilluns i les 12 de la nit de dissabte. Enguany, la iniciativa celebra la 44a edició i amplia el nombre de participants a 270, 10 més que l'any passat. Per participar cal emplenar el formulari al web de l'organització, els Amics dels Veterans i la Regalèssia. D'entre tots els inscrits es farà un sorteig per determinar qui participa el divendres 6 de juny. El concurs se celebra el diumenge 29 de juny a la mateixa ubicació que l'any passat, al Parc de Can Bernet. El Consorci del Parc Natural de Collserola ha donat el tret de sortida a la nova campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals d'enguany amb bones perspectives gràcies a les pluges d'aquesta primavera i amb el convenciment que el risc d'incendi serà menys elevat. N'ha parlat el vicepresident executiu de l'ENS, Xavier Paz, en el marc de la reunió anual de coordinació entre els diferents organismes i administracions que conformen el dispositiu de vigilància activa a la zona. Amb tot, els responsables del Consorci han assegurat que no es descarten episodis de risc alt d'incendi durant els mesos d'estiu. Per això han demanat a la ciutadania mantenir la prudència dels darrers anys i no relaxar-se. El Tribunal de Sant Cugat Empresarial abordarà l'absentisme laboral aquest dijous 22 de maig a 6:45 a l'Auditori del Banc Sabadell. Sota el títol Absentisme i ausentisme, el forat negre de la competitivitat, la trobada se centrarà en l'impacte de l'absentisme en el rendiment i productivitat de les empreses. El debat vol generar reflexió i propostes per millorar la competitivitat de les empreses en el context actual. L'acte, que serà conduït pel periodista Jofre Llombart, compta amb la participació del president de RetailCat, Joan Carles Calvet, la directora general de Banc Sabadell, Sònia Quibús, el president del grup Micalor i de Garsat, Carlos Garriga, i el soci de Manovens Advocats, Víctor Bascós. Res més per ara, gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora destaquem un tram d'aturades a la B30 a l'altura de Cerdanyola en sentit sud, en sentit Tarragona, per entendre'ns. Hi ha entre 1 i 2 quilòmetres d'aturades per aquest accident que ocupa talla un carril en aquesta B30. De fet, arriba fins a Barberà la retenció. De moment, el tronc central es veu afectat també en un tram de quilòmetre i mig, a la zona mateix de Cerdanyola i també en sentit sud. De la resta de punts, en principi, no hi ha massa dificultats. Així que hi ha volum de circulació, intensitat, punts habituals, d'altra banda, el nus del Papiol de la P7 amb la B23 o l'entrada a la C58 a Barcelona entre Montcada i Torre. És tot. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La nostra convidada acaba de publicar Cuentos para alejar los miedos del día a día. però ja ha preparat la seva quarta novel·la mentre cuina un guió de cinema. És una lletra ferida inquieta que escriu quan la ciutat dorm, a mà i en una llibreta. Avui ens acompanya l'escriptora castellarenca Mònica Gómez Quero. La tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda.
Mònica, ara la Carme ens explicava una mica la teva trajectòria literària, però jo sé que hi ha un llibre que et va despertar, diguéssim, aquest cuquet per escriure. I és un llibre de quan eres jove o petita que es diu El bolso amarillo. Per què va fer aquest llibre que tu diguessis vull ser escriptora?
Doncs perquè era una nena que s'assemblava molt a mi. Volia ser un nen. I això, jo deia, és que els nens tenen més sort. Era la meva sensació. I volia ser escriptora i volia ser gran. Això sí que no s'assemblava a mi. Jo no volia ser gran. Jo volia viure el meu temps. I aquesta nena, doncs, em va inspirar molt. M'agradava moltíssim.
I quants anys tenies, tu?
10 o 11. I va escollir el professor un llibre per cada nen de la classe. I per mi va escollir aquest. I jo crec que ja em coneixia,
I aquesta vocació per ser escriptora també està relacionada amb la teva feina, que ets professora de llengua castellana. També, com el teu professor et va despertar aquesta vocació d'escriure, també tu vols fer-ho amb els estudiants?
Bueno, jo ho he intentat. També he estat fent també la assignatura de batxillerat de creació literària i jo crec que els he animat bastant, perquè allà hem treballat sobretot la narració, s'havia de treballar narració, teatre i poesia, jo crec que hem treballat més la narració i els he vist bastant motivats. El problema és que, clar, ells, com sempre havia d'estar jo com molt pendent, perquè com que tenen tantes eines ara, doncs era molt més interessant que ho fessin escrit a mà, perquè sempre la creació, hi ha estudis que demostren que la creació va més del cap a el braç i del braç al paper. I després ja sé que ho poden passar a l'ordinador i poden fer servir totes les eines que hi ha, però per començar sempre és millor fer-ho escrit en paper.
I tu també escrius en paper?
Sí.
A lo Hemingway?
Sí. Jo ho vaig escrivint en paper, ho vaig passant a l'ordinador, el que passa a l'ordinador ja és una segona versió. I després ho imprimeixo i torno a fer en paper les correccions.
Tens algun lloc preferit per escriure? Te'n vas a alguna cafeteria? Ho fas a casa? Hi ha algun horari? Quines són aquestes manies, diguéssim, d'escriptora que tens?
Sempre a casa. M'agrada escriure a casa. I alguna vegada sí que he escrit a la biblioteca, però normalment a casa. I l'horari que jo sempre intento és que sigui les primeres hores del matí, però no m'és gens fàcil. I al final, quan jo estic millor per escriure, són ja quan ja és la nit. I ja tothom està dormint i tal, i llavors és quan jo estic més tranquil·la i em fico més en el món del que estic escrivint.
Que romàntic, no? Ara m'estava imaginant en la penombra, no? Escrivint a mà en la teva llibreta Moleskine, no?
Sí, amb una llibreta, Escric amb una llibreta, sí. I ha de ser bonica,
Ha de ser bonica, i això?
Sí, sí. Doncs no ho sé, però ha de ser una llibreta bonica i llavors jo em sento més còmoda.
Mònica, tu tens 3 llibres. Els llibres que tens tenen part de tu que podríem trobar allà d'alguna manera en els personatges?
Completament. Sempre els 3 llibres hi ha una part de mi molt important.
I el primer, quan el vas publicar? Perquè una cosa és escriure i el que dius tu, no? Doncs cada dia escrius una mica, saps que tens aquesta inquietud, però el moment que decideixes llenço a la piscina i publico, va ser perquè ho tens molt segur i perquè confies molt en el projecte, no? Quan va ser aquest moment?
Mira, el moment va ser després de llegir un llibre de Rosa Regàs que parlava de la família, i jo ja tenia molt escrit, d'un llibre de la família. Vaig pensar, ostres, doncs, això jo ho puc fer. El que jo tinc escrit està a nivell d'això, és el que vaig pensar. I llavors va ser quan vaig tirar a la piscina i vaig, tot el que jo tenia escrit, el vaig com muntar, vaig fer el muntatge i ho vaig publicar.
I això quin any va ser? El llibre entenc que és Un mundo que vive en otro.
Sí, aquest es va publicar el 2021.
2021, després de la pandèmia. Vas aprofitar aquells mesos també per apretar una mica amb el llibre, o no?
Sí. Bueno, és que realment, jo vaig començar a escriure 7 anys abans. Vaig posar-me malalta de càncer i va coincidir quan vaig llegir aquest llibre de la Rosa Regàs i vaig dir, vaig fer això que t'he comentat, no? Mm-hmm. Que vas fer aquesta reflexió. I llavors tenia molt de temps. I ja no era pel Covid, sinó que jo estava en tractament i tenia molt de temps. I llavors vaig ajuntar tot i com que també tenia com aquella por, no? Jo tenia càncer i quan tens càncer tens aquella por de que, ui, què passarà? Llavors tenia molta necessitat d'acabar-ho i de poder veure el llibre. I llavors per això em vaig posar com més les piles per poder-ho fer. I ho vaig veure acabat, publicat, i encara ho estic veient.
Com és la sensació de tenir el llibre a les mans?
Vaig haver de sortir de casa perquè ho vaig obrir la caixa, ho vaig veure i, no sé, va ser com una cosa tan gran que no podia com... Ara no sé com dir-ho.
Que costava... Era difícil de pair, no? Tantes emocions de cop.
Sí.
Estic bé i, a més, tinc el meu llibre, no?
Sí. I llavors vaig sortir perquè jo, com que visc a Sant Feliu del Racó, i llavors vaig anar-me a passejar, vaig estar una estona caminant, després vaig tornar i ja, llavors ja era com més conscient del que havia passat. Però que, no sé, també va sorprendre molt la meva reacció, perquè jo pensava que quan arribés el llibre, no sé, em posaria com a saltar d'alegria. I en comptes d'això em vaig quedar com una mica bloquejada. Quan vaig tornar, la meva filla, com que s'havien adonat de la meva reacció, doncs la meva filla em va dir, tu no et preocupis que jo t'ajudaré. I la veritat que això em va agradar molt.
La teva filla també escriu?
No, ella no. Jo tinc 3 fills, com tinc 3 llibres, tinc 3 fills i ells tenen la part creativa, els 3. La gran com a actriu, el segon com programador de videojocs i la tercera com a il·lustradora. No vol dir que s'estiguin dedicant a això, perquè encara són massa joves, però que tenen la creativitat, la tenen els 3.
I com es diuen?
Abril, David i Susana.
Per si els vols saludar, vull dir. Els llibres que fas són d'algun gènere en concret? Perquè crec que, d'alguna manera, ara ho estaves explicant, hi ha molta part del teu viatge transformador i no sé una mica en quin gènere podríem encabir els llibres que has fet.
El primer és una novel·la. El segon és una novel·la dialogada, però són com històriques, perquè el primer és una novel·la que comença a l'època de la República i acaba amb el referèndum d'independència, amb l'actualitat.
Amb l'1 d'octubre.
Sí. El segon, doncs aquest parla dels anys 80, un bloc de pisos on la majoria de dones eren cosidores.
I com es diu el llibre?
Belén del bloque 3. Uh-huh. És una novel·la dialogada. En aquest cas hi ha molt, molt diàleg. Més que tot és diàleg. I, El tercer, doncs, és de contes. Cuentos para alejar los miedos del día a día.
Aquest el vas presentar al Sant Jordi passat, eh?
Sí, sí, va ser el primer Sant Jordi d'aquest llibre.
Per tant, una mica variada, no?, la temàtica i dels llibres. Aquests dos primers que potser són més novel·la històrica, tot i que l'altra era més dialogada, no? A l'hora de documentar-te, com ho vas fer?
El primer em vaig documentar, sobretot amb la meva àvia, perquè són històries, anècdotes, que ella m'havia explicat i que jo li vaig gravar amb una gravadora.
Quin tresor, això, eh?
Sí, sí, ho vaig gravar durant un estiu que li vaig proposar i em va dir que sí. I llavors anava cada tarda i m'explicava coses, altres que ja m'havia explicat i jo recordava. I bueno, i aquí també va descobrir coses que jo no sabia i me les va explicar. I sobretot això, després, clar, com que hi ha moments històrics, doncs sí que m'he documentat per poder, no sé, alguna història que ja m'havia explicat, doncs poder-ho posar en el temps adequat i no equivocar-me. El segon llibre, que parla de les cosidores, és com havia moltes dones que cosien peces. Però en aquest cas, aquest bloc, el que cosen són unes cintes molt llargues i fortes, que normalment són per agafar les mercaderies dels vaixells o de camions, i coses que molt fortes, i el que cosien era això. Llavors, per documentar-me, era la meva pròpia experiència, perquè era el meu bloc de pisos de quan jo era petita. La relació que hi havia entre els nens era de jugar al carrer. I llavors hi ha dues nenes, sobretot la Belén, que és la protagonista, i la seva amiga, que es comuniquen a partir del pati de llums amb unes cartes, que s'envien les cartes com si fos un telèfon, però en realitat és un fil que fiquen una carta a baix i baixa per el pati de llums, i l'altra nena l'agafa. I quan havies de necessitar alguna cosa d'un veí, doncs anaves i li picaves a la porta. O a d'algun amic, anaves i li picaves a la porta per si vols baixar a jugar. Però no era com ara, que sempre és amb el mòbil i que tenim aquesta dependència i de que potser no reaccionem tant ni anem al carrer a jugar perquè ja podem jugar online.
Mònica, això, vivies aquí al Vallès? Quan dius que era el teu lloc, vivies a Sabadell?
Sí, vivia a Sabadell, al barri dels Merinals.
Els Merinals. Anem acabant l'entrevista i m'agradaria que també, com que ens has explicat aquests dos primers llibres, que també aprofitessis per fer-nos una mica una petita introducció del que seria el llibre que vas presentar per Sant Jordi.
Bueno, recordo el títol, que era Cuentos para alejar los miedos del día a día. I són contes on en cada un dels contes hi ha un protagonista que té una o dues pors que destaquen. I llavors, a partir del que es va explicant, troba com unes eines que li ajuden a allunyar aquesta por. No vol dir que s'enfronti, però aconsegueix allunyar-la. I són pors molt habituals, doncs, potser a la solitud, a coses inesperades que passen a la vida, potser a sortir al carrer o a ser pare, o fins i tot a fer una obra de teatre i tenir por de fracassar. És molt variat. I aquesta és una part del llibre de contes. Després hi ha una altra part que són contes oncològics. Uh-huh. És a dir, són de l'experiència, realment de la meva experiència del càncer, però està explicat d'una manera una mica imaginativa de com afrontar les pors que sorgeixen des del primer dia, des que ja t'estan fent proves per esbrinar si el que tens és dolent o no. Doncs ja des d'aquí ja comences a tenir por. I llavors són contes que parlen d'alguna por en concret, d'aquell tràmit, i com afrontar-la. No només en aquell moment del principi, sinó també durant el tractament o també una vegada que ja l'has passat, perquè una vegada que ja has acabat tot, no s'han acabat les pors. I també, doncs, també jo crec que aquests contes podria ajudar a moltes persones que no és que hagin de tenir càncer, sinó que tinguin alguna cosa que sigui com molt forta d'afrontar i són maneres que podrien ajudar a que sigui més fàcil.
Mònica, estic molt segura que la gent que estigui escoltant l'entrevista dirà: molt bé, i aquests llibres on els trobo? On els poden trobar i on et poden seguir la pista?
Una cosa, sí. Una cosa més.
Digues.
La tercera part del llibre, que també són de contes, i aquesta tercera part són llibres enfocats al públic infantil. També són personatges que tenen por i també el mateix. Hi ha unes eines que li fan que superin o allunyin aquesta por. I sempre hi ha com una manera al final de dir: mira, el missatge d'aquest conte és això. I per trobar els llibres, doncs a la centraleta els tenen.
A la centraleta. Sí. Són autoeditats? És amb editorial?
El primer i l'últim són autoeditats.
Vale.
I el segon, el de Belén, del bloque 3, és de l'editorial Platero.
La veritat és que jo veig moltes possibilitats. M'estava imaginant una sèrie d'aquestes com de Radio Televisió Espanyola, eh? Amb aquesta justament de Belén del bloque 3.
És que, mira, la meva il·lusió... Ara sí que escrivir un altre llibre, però la meva il·lusió, ara quan acabi aquest quart llibre, és fer un guió. Però sí, jo l'acabaré. Aquest llibre és d'una nena que viu a l'Espluga de Francolí. Que és que a mi la visió dels nens de les coses m'agrada moltíssim. I en totes les meves novel·les la visió dels nens apareix.
Doncs Mònica, gràcies per explicar-nos, fer-nos una mica 5 cèntims d'aquest quart llibre. Ja saps que t'esperarem aquí al Connectats i a Ràdio Castellà perquè ens expliquis tots els detalls. I res més, gràcies per aquesta conversa que hem mantingut, molt enriquidora, i jo crec que potser alguna persona fins i tot li has despertat aquest cuquet d'escriure.
Bueno, doncs moltíssimes gràcies, estic encantada.
Bona tarda, Mònica.
Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Avui abordarem un tema que últimament és cada vegada més freqüent. Segur que recordeu l'esclat d'un reactor a la petroquímica de Tarragona el 2020 o, més recentment, el foc a una fàbrica de productes químics per una fàbrica de piscines a Vilanova i la Geltrú, que va generar un núvol tòxic. Doncs precisament avui parlarem d'accidents industrials, de la prevenció del risc i del núvol tòxic. Saludem a Juan Jesús Pérez, que és professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC, de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Professor, benvingut.
Moltes gràcies.
Avui parlem d'un tema que domina especialment, no?
Bueno, és part dels temes que portem al Departament d'Enginyeria Química, els riscos industrials, sí.
Què entenem per un accident industrial?
Bueno, un accident és un succés que no és comú, o sigui, un succés que passa de quan en quan i que té unes conseqüències, tant per a les persones com per al medi ambient, inclús econòmiques.
Quins serien els més comuns?
Les conseqüències d'aquests accidents són normalment foc, explosions i núvols tòxics.
I per què creu que és important que la societat estigui informada sobre aquests riscos?
Bueno, primer s'han d'assegurar que les autoritats vigilen bé les instal·lacions, o sigui que s'han pres mesures de prevenció perquè la probabilitat de que un succés d'aquest tipus ho tinguem sigui el més petita possible, això per una banda. I després, això serien mesures de prevenció, després poder saber quines serien les poder predir quines serien les conseqüències d'aquest accident.
Mm. Anem a alguns detalls concrets sobre el tema d'avui. Quins factors acostumen a estar al darrere d'un incendi, d'una explosió en una instal·lació industrial? És a dir, per què passa el que passa?
Bueno, passa per una causa que no està prevista. Passa per una anomalia del funcionament normal. Pot ser que una bomba s'hagi espatllat i que aleshores no hi hagi refrigeració d'un reactor, per exemple. O sigui, tenim un reactor i tenim una reacció i això s'està escalfant. Normalment això es refrigera amb un circuit d'aigua, però a lo millor la bomba d'aquest circuit s'ha espatllat i aleshores no tenim refrigeració, el reactor s'escalfa i probablement pot explotar. Això és un cas que passava anteriorment. Aleshores, prevenció. Pues hem de tenir dues bombes. Si una s'espatlla, tenim la de repòs. O sigui, tenim
la substitució.
Tenim una segona possibilitat perquè el circuit continuï funcionant i el reactor es pugui refrigerar. No?
Però ha acostumat a passar que aquests accidents s'han produït segurament en moments on no hi havia una vigilància o un control massa exhaustiu i, per tant, aquesta reposició o aquesta substitució de la bomba, si s'està sobre del que ha passat, es pot fer més ràpidament, però quan arribem tard és quan es produeix l'incident, l'incendi, l'explosió, que és el que genera tot el problema.
Clar, és el panel de control, diguéssim. Si el panel de control no es controla contínuament, pot ser que hi hagi una fuita o que hi hagi una alarma d'alguna cosa que no està funcionant bé i si no, el sistema no és prou robust perquè hi hagi un circuit secundari de recolzament i la persona que té en compte aquest control no se n'adona, doncs pot passar aquest accident. Una sobrepressió, una fuita, una flama accidental.
Uh-huh. Si haguéssim de definir exactament què és un núvol tòxic,
bueno, un núvol tòxic seria els gasos que es produeixen de la combustió d'un material. I aquests gasos possiblement porten un material que és tòxic per la salut humana. Però una cosa tan senzilla com pot ser cremar llana, cremar cautxo, cremar qualsevol de les substàncies que tenim a l'abast, aquesta cremació en quantitats grans pot produir una... No és una flama, són productes tòxics que passen a l'atmosfera i aleshores es dispersen en aquesta atmosfera i arriben a unes concentracions que poden ser tòxiques per la salut.
Mm-hmm. Quins efectes immediats pot tenir una afectació per un núvol tòxic? Perquè les ha de tenir immediates i segurament posteriors, no? Més a llarg termini?
Sí, hi ha molts compostos que l'efecte es produeix immediatament. Per exemple, una fuita de clor. Una fuita de clor, depenent de les concentracions, deixa les persones probablement molt tocades i amb una concentració una mica més elevada produeix la mort. De fet, el clor s'utilitzava com a agent químic en la Primera Guerra Mundial. És famós per la utilització d'aquests compostos. Per exemple, en aquest accident que hem viscut a Vilanova, jo crec que sí que es va produir clor a l'atmosfera i aleshores aquestes concentracions, si haguessin estat prou altes, haguessin afectat a les persones directament. Però hi ha altres compostos que semblen innocus i tenen la toxicitat a llarg termini. Per exemple, va haver un accident a Seveso, al nord d'Itàlia, prop de Milano, que va produir uns compostos que immediatament no són tòxics, però que a llarg termini eren cancerígens. I, de fet, després de 15 o 20 anys després de l'accident, s'ha demostrat que el nombre, la incidència de casos de càncer en aquella zona és molt més alta que l'habitual. O sigui, pot ser a curt termini i a llarg termini, depenent del compost.
Per això. I la repercussió no és només sobre les persones, sinó que també sobre el medi ambient.
Clar.
No? Pot haver afectació?
Clar. De fet, núvols... O sigui, ja... Però això és un núvol... Estàvem parlant d'un núvol tòxic que prové d'un accident. Però, de fet, les emissions de diòxid de carboni, de diòxid de sofre, per cremar carbó en les centrals tèrmiques, produeix un gas que és àcid i amb la pluja produeix això que es deia la pluja àcida, que tenien un exemple claríssim aquí a la central tèrmica de Teruel, el poble es deia Andorra, crec, en la província de Terol.
Andorra de Terol, sí.
Sí, i aleshores aquesta central tèrmica produïa a pluja àcida en les muntanyes del voltant. Però si un núvol tòxic de clor, per exemple, pot afectar, per suposat, el bestiar i les plantes també, perquè clar, les oxida i, per tant, les elimina.
Parlem de la modelització dels efectes que això pot tenir. És a dir, quin paper juga el fet que tinguem un model de prevenció i tinguem una resposta a aquesta mena d'accidents?
Sí, això és una mesura dins d'un marc general que podíem parlar de resiliència. Jo crec que sentirien aquesta paraula més i més sovint en el futur. Resiliència ve a ser la capacitat que tenim de poder resistir a un efecte advers, no? Aleshores, si tenim un accident i es produeix un núvol tòxic, el primer que voldríem saber és com es dispersa aquest contaminant. Aleshores, hi ha models que permeten preveure com evolucionarà la concentració a l'atmosfera al llarg del temps. I això depèn de les condicions atmosfèriques. Si l'atmosfera s'hi fa molt... si fa bon dia, si fa sol, si hi ha una inversió tèrmica, les concentracions seran molt més grans que si fa un dia més aviat túrbol i aleshores el contaminant va cap a la troposfera més alta i per tant la concentració arran de terra és més petita. Tot això es pot modelitzar amb models diguéssim físics matemàtics i això ens permet saber quines són les concentracions que perceberan persones que estiguin al voltant. Per suposat, la direcció del vent és molt important.
Bàsicament. Serien aquestes. I si parlem d'eines o de simulacions, perquè això ho hem sentit moltes vegades, no? Simulacions com un protocol a seguir... i que s'utilitzen quan es produeixen aquests accidents. De què estaríem parlant? De quin tipus d'eines? De quines simulacions es poden fer per anticipar-nos a la propagació d'un núvol tòxic?
Bueno, són models d'ordinador l'Agència Americana del Medi Ambient, la EPA, Environmental Protection Agency, té un programa que es pot descarregar gratuïtament i permet saber quines són les concentracions depenent de les condicions meteorològiques, com es dispersarà aquest núvol. Per tant, sabrem les concentracions i sabent les concentracions i el temps d'incidència podem saber o podem imaginar quin serà l'efecte sobre la salut. De tota manera, també s'ha de dir que sempre que passa això, les autoritats el que demanen és confinament, perquè les concentracions que arriben a les cases, dins de les cases, són moltíssim més petites, i per tant, el millor que es pot fer, és l'única solució ràpida, diguéssim, és el confinament. Es pot modelitzar també aquesta concentració dintre de la casa i es veu que és molt més petita que en l'exterior.
Quin tipus d'indústries presenten majors riscos?
Les indústries químiques, clarament. Derivats del petroli, tot el que és, per mi això és indústria química, clar. Les indústries que tracten residus, és molt comú sentir que s'ha cremat tot un...
una planta.
Una planta que tenia cautxo que estava per reciclar. Aleshores, això produeix una contaminació tremenda.
I com es determinen i es classifiquen els riscos en una planta industrial?
És difícil contestar aquesta pregunta. O sigui, tu tens un procés i aleshores el que tu fas és intentar pensar què passaria. O sigui, hi ha una metodologia. Tu tens una planta i aleshores mires tots els elements d'aquesta planta de producció. I a cada element et fas la pregunta, què passaria si no funcionés? Aleshores dius, la bomba no funciona, augmentarà la temperatura, pot augmentar la temperatura del reactor i pot haver una explosió. O si és un líquid inflamable, pots pensar que la pressió de vapor, o sigui, el gas en contacte amb el líquid pot augmentar de cop i aleshores es pot produir una deflagració. O sigui, hi ha una metodologia que el que fas és veure cada un dels elements i aleshores, d'alguna forma, mesurar el risc de que, si això no funciona, quines conseqüències tindria. Aleshores, el que es fa és aquestes mesures de prevenció, quan es fa bé, diguéssim, que és aquests circuits complementaris, duplicitat de circuits o duplicitat d'eines, no? O d'elements en aquest procés, per quan falli un, tenir l'altre de recanvi, no?
He trobat un concepte que és el de risc emmagatzemat en les instal·lacions.
Risc emmagatzemat es refereix...
Sí, i que es considera crític. Això què vol dir?
Es refereix
a què es refereix?
Es refereix a un producte que tu tens en el magatzem i que en un moment determinat en certes circumstàncies pot explotar o es pot crear un foc, no? Aleshores, no totes les substàncies tenen els mateixos riscos, no? Però hi ha moltes substàncies que són molt volàtils i que tenen un punt d'inflagració molt petit. Això vol dir que es posen en ignició a temperatures relativament baixes. O sigui, això s'ha de tenir molta cura. I ha d'estar en un lloc molt ventilat. Si tu això ho deixes en un lloc... Això és el que va passar a Líban. Tenien substàncies emmagatzemades en un lloc que no tenia ventilació. I aleshores suposo que les emanacions que sortien dels depòsits van ser suficient grans com que la pressió fos gran i produir l'explosió. Aleshores, depenent del producte que tinguem, haurem de tenir unes condicions previstes. Si, per exemple, pensem que un producte pot produir una explosió, doncs aleshores separar aquest bidó que té aquest producte a una distància prou adequada d'un altre bidó semblant. No? O sigui, suposo, dependent del producte, prendries unes mesures preventives diferents.
Parlem ara de la manipulació dels compostos químics. Quins són els errors més freqüents que es cometen en la manipulació d'aquestes substàncies perilloses?
Bueno, el tenir confiança, el pensar...
L'excés de confiança, no?
L'excés de confiança. El primer dia dius, ostres, això és perillós. I conforme lo vas manipulant, al final deixes de pensar que això és perillós i això aquesta prevenció tendeix a ser més petita i és quan passa el que no passa. Darrerament, ningú entra en el laboratori sin portar gafes de protecció, sin portar guants, etcètera, etcètera. O sigui que aquestes són mesures de prevenció. Abans s'entrava en el laboratori sense les ulleres i sense els guants. I aleshores pues, tenies un accident i els efectes eren relativament greus. Ara són més petits. Aquestes mesures fan això. Aleshores, si tu manipules material que té un cert risc d'explosió, de deflagració, o és tòxic per la, salut, com, o sigui, per l'inspiració, per respiració, aleshores has de tenir sempre la cura de tenir una precaució absoluta. A mi m'explicava una vegada una amiga que treballava en la indústria farmacèutica que estaven treballant amb opioids. I un dia va obrir el frasquet que portava l'opioid i va veure un núvol de pols que sortia. Clar, això ho va fer a la vitrina, però en qualsevol cas aquesta petita quantitat podia ser una sobredosis per a la persona que estava allí manipulant una quantitat petita de l'opioid. O sigui que has de tenir molta cura del compost que tu estàs manegant.
I també hi ha protocols precisament per la manipulació d'aquestes substàncies, igual que parlàvem dels protocols a l'hora d'emmagatzemar i de la cura i de la manera que s'ha de fer.
La prevenció, se necessita, és bo tenir un protocol, sí.
I m'imagino que la formació del personal en la reducció de riscos, és a dir, saber a què s'exposen, tenir tota la informació, i per això es requereix la formació, juga un paper també important, no?
Per suposat, o sigui, has de tenir una persona que esté entrenada com per saber els riscos associats a l'activitat que està fent.
És possible eliminar absolutament el risc? És a dir, existeix el risc zero?
No, el risc zero no existeix, però sí que és veritat que s'han de fer les coses perquè el risc sigui el mínim possible. I, de fet, malauradament, després de diversos accidents, pues és com hem après a prendre mesures de prevenció. L'accident aquest de Seveso, o l'accident que va veure a Bhopal l'any 80 i pico, on va explotar una nau industrial i va produir un núvol tòxic que va matar com a 100.000 persones. Això a la Índia va ser un accident tremendo. Aleshores, a partir d'allà hem après a prendre mesures perquè això no passi, o que hi hagi una duplicitat, insisteixo, com ho he dit abans, de circuits perquè no pugui passar això.
Un últim missatge que vulguis llançar?
No,
o...
no, que totes les activitats tenen un risc. Risc és mesura en la pràctica com el nombre d'accidents multiplicat per la probabilitat de que tinguem aquest accident. És a dir, risc zero no n'hi ha, però hi ha una certa probabilitat de que tinguem aquest accident, i per mesurar quan important és aquest risc, a quantes persones poden morir d'aquest accident. Risc zero no hi ha, però, per exemple, no és el mateix el risc de viatjar en avió que el de fer escalada. Fer escalada és molt més, té un risc molt més alt que viatjar en avió. Viatjar en avió té menys risc de tota manera que viatjar en tren. O sigui, totes les activitats tenen un risc. Això ho hem de pensar sempre, hem de valorar si ho fem o no ho fem i prendre les mesures preventives lo millor possible.
Doncs, com sempre, molt interessant. Professor, moltíssimes gràcies. Fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Fins
a la propera.
Molt bé.
Gràcies.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Torna la família Hernández amb Los viejos amores de Rosa Ribas. La pretenca ha presentat al Prat la seva última novel·la, que reuneix de nou aquesta família de detectius. En aquesta ocasió, el cas a resoldre té el cibercrim com a protagonista. Coneixem tots els detalls marxant cap al Prat Ràdio, on tenim a punt la Rocío Santa Eufèmia Gutiérrez. Molt bona tarda.
Bona tarda. La pretenca Rosa Ribas presenta al Cèntric la seva última novel·la, Los viejos amores. Aquest títol explica un nou cas de la família Hernández que investiga Unida a Barcelona, però en aquesta ocasió amb el cibercrim com a protagonista. Avui volem endinsar-nos en aquesta novel·la i per això ens trobem amb ella. Rosa Ribas, molt bona tarda.
Bona tarda.
Podem dir que ja trobàvem a faltar a la família Hernández, la vam conèixer amb un assumpte demasiado familiar. Què podem avançar sense desvetllar massa de Los viejos amores? Això sí, ho hem parlat. Comença amb la frase de sempre, perquè hi ha coses molt característiques de la teva escriptura i una d'elles és aquest inici de les històries.
Sí, aquesta comença amb la frase a Lola le gustaban los entierros i a les altres novel·les sempre és aquesta o una variació. I aquesta novel·la, com tu comentaves, el tema central, el crim principal que ells investigaran, és un cas de ciberdelicte i és sobretot els casos que s'anomenen dels estafadors de l'amor, que són homes, o, bueno, en realitat són bandes de criminals, però sempre són passar per senyors madurs, la majoria de les vegades, doncs, militars nord-americans o cirurgians, sempre aquestes professions que tenen com un cert prestigi, pilots d'avió, que a les xarxes han trobat aquesta persona, la seva víctima, diguem, i la contacten dient és que amb coses que sonen a vegades molt tòpiques, no? M'agrada molt el teu somriure, m'encanta la teva mirada, i comencen, i si aquesta persona doncs respon i comencen un intercanvi de missatges i poquet a poquet van creant una història d'amor fictícia que té la funció, té l'única finalitat d'estafar, d'agafar diners d'aquestes persones.
Diguem que aquest cibercrim és com el tema principal, però es tracten a altres temes, no? Precisament amb aquest relat, com ara ho deies, les xarxes socials, la soledat, quan ens fem grans, aquest moment que jo crec que passa en diferents etapes de la vida, com de crisi, podem dir, que passa amb els 30, amb els 40, no? Aquests moments una miqueta on som potser una miqueta més vulnerables, i això també és un rerefons, no?, d'aquest llibre.
Sí, justament la paraula vulnerabilitat, perquè són persones, són moments de la vida en què la gent és més fràgil, no? I en aquest moment aquests criminals estan buscant gent que es trobi en un moment de crisi, gent que es trobi en un moment de soledat, molta gent gran, sobretot moltes dones grans que troben que ja ningú els fa cas, que tenen aquesta sensació de ser invisibles pel món, per tothom, fins i tot per la pròpia família, i de cop apareix algú i els dona la sensació que les han vistes, que algú m'està mirant, algú em fa cas. I et pot passar, doncs, pot passar amb 60, amb 70, et pot passar amb 30 anys. En aquest moment on aquests criminals detecten la teva fragilitat, es llencen sobre tu, són depredadors i aleshores van sempre a buscar doncs, la víctima més, en aquell moment més fràgil.
Podríem dir que Los viejos amores és un regal perquè no ens l'esperàvem, no ens esperàvem que aquesta saga tingués quatre llibres i precisament per això et volia preguntar una mica com és el teu procés d'escriptura. No sé si és una miqueta més improvisat o si tu el dia que decideixes escriure una novel·la, en aquest cas la quarta d'aquesta saga, ja saps més o menys com tractarà o si va canviant la història al llarg de tot el procés.
Clar, és una barreja. Quan vaig acabar l'anterior estava convençuda de que era el final de la sèrie i va ser justament en una entrevista que mentre parlava dels Hernández me n'adonava que no, que encara tenia recorregut i a més acabava de trobar una història, un motiu que jo pensava, no, però si és ideal, això és la quarta dels Hernández, la tinc al cap, no puc acabar, han de continuar. I entremig vaig escriure Peces abissales i mentre estava escrivint Peces abissales aquesta història ja anava agafant una mica de cos, anava agafant forma, anaves tenint més i més idees i aleshores ja quan vaig dir ara sí, ara anem per aquesta quarta novel·la, tenia ja el que és la gran línia, però no necessito molt més, sé de què va, sé on vull arribar, quin és el cas que investiguen, on estan ells en aquest moment, i aleshores hi ha algunes fites, no?, que tinc marcades, però que estan com una mica a l'aire. I vas, a mesura que vas escrivint, aquesta xarxa es va fent més espessa, és tot un teixit que vas teixint. I vas endavant i endarrere, però no tinc el pla complet perquè és que m'avorreix. Sí, ho tinc tot massa, ho saps tot massa, si no et pot sorprendre la pròpia escriptura, on passen coses, on venen noves idees, és molt avorrit, és com aquests quadres, no?, que et posaven un número i si veies el número 1 era el groc, el 2 el taronja, aquí han de passar coses noves. Així que és una barreja.
Encara ens queda més història de la família Hernández.
Sí, sí, jo ja no dic res més, perquè després de dir trilogia, i que a més a la novel·la anterior van posar una faixa que posava la novel·la que culmina la trilogia, i pensava, ara les hauré d'anar a llibreria traient faixes, no? Perquè he pensat, no diguis res, perquè tenen molta vida encara els queda recorregut. Ja notes que et van venint idees per una cinquena novel·la dels Hernández, encara que estic escrivint una altra cosa, però dius, ja ho notaré quan s'hagi acabat, no cal anunciar-ho. Quan el personatge no tingui, els personatges ja no tinguin substància, no tinguin res més a dir, s'haurà acabat sense haver-ho anunciat. Crec que això ho sabré jo abans.
Jo precisament en aquest sentit et volia preguntar una curiositat, i és, clar, els llibres passen diferents revisions. Com a autora, quan saps que la història està acabada? És a dir, que ja està preparada i està per sortir del forn i per veure la llum, i deixes de fer canvis, perquè dona molta curiositat el fet aquest de saber en quin moment decideixes deixar de canviar coses, perquè potser a mi em passaria, no? No sé si ho saps.
No estàs segura del tot, però sempre podries fer més coses, però arriba un moment que dius, fins aquí arribo, això és el millor que puc fer en aquest moment. Segur que si agafo un llibre d'aquí 6 mesos canvio coses, però hi ha un moment on comences a no sé, per mi sempre és com la coma que has canviat 3 vegades de lloc, la poses aquí, la tornes a posar al primer lloc, estàs ja està, has tocat, ja no hi ha més, ja no pots fer res més. I en aquell moment, dius, ja està, no sé com dir, la novel·la perfecta que sempre vols escriure perquè sempre aspires a aquella novel·la, s'ha tornat a quedar lluny, però aquesta no arriba més, ja està. És com dir, tanquem perquè no puc millorar res més. És una sensació de que ja està, i sempre amb una insatisfacció enorme, perquè dius, ja l'he acabat, pensava que ho podia fer millor, jo tinc sempre aquesta impressió, després els editors tornen a pujar la moral, no? Però tu vas pensant, ja està, no, a més no arribem aquí. La propera sí, la propera serà boníssima, aquesta es queda aquí.
I què fas amb tot allò que s'ha eliminat? No sé, potser fragments, històries o fins i tot personatges que no surten a la publicació final, tot això t'ho guardes?
Sí, 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 ho guardo. Tinc un arxiu on ho guardo tot, i a vegades no faràs mai res de tot això, però hi ha alguns personatges que has retirat d'una novel·la amb tota la seva història, amb tot el seu recorregut, i dius, aquesta novel·la no encaixava, no necessitava aquest personatge, però aquest personatge a mi m'agrada molt, i algun dia li trobaré el seu, trobarà ell o el trobaré jo, trobarem un espai i el desenvoluparem i passarà alguna cosa amb ell, però aquesta novel·la no, i has de ser implacable. O sigui, no has de tenir cap pietat ni amb els personatges que t'agraden molt, ni amb capítols que t'agraden molt. Si no funcionen, fora.
Tu, de fet, escrius a mà. Encara utilitzes aquest mètode en comptes de l'ordinador que estem tan acostumats. Per què? Què penses que t'aporta fer-ho d'aquesta manera respecte a fer-ho amb altre tipus de tecnologies?
Doncs, d'entrada, lentitud. No? Quan escrius a mà ets més lenta, aleshores escrius més a poc, i mentre escrius és com que passen més coses al cap. Dóna temps de que mentre estàs escrivint una cosa es van desenvolupant altres idees, altres elements. Després ho passo a l'ordinador, i quan ho passo a l'ordinador ho filtro. Aleshores, és tot el que està en paper no passa a l'ordinador, cau moltíssim, perquè quan estàs escrivint a mà també tens un avantatge, i és que pots fer ratlles, pots apuntar, ara segueix a la pàgina 3, això va cap aquí. És que és com l'ordinador, a mi no em dona la sensació de llibertat, perquè tot el text va corrents, va baixant així. En canvi, al paper pots posar una nota, pots enganxar una cosa, pots fer-te un desplegable, si vols, i, no sé, tens la sensació de molta més llibertat i més control alhora. Aleshores, la llibertat del llapis, la lentitud del llapis, és el que jo necessito.
Ja per últim, Rosa, ara mateix en què estàs treballant? Imagino que segur que tens més coses ja entre mans.
Doncs estic amb una nova novel·la, però no explico mai de què va, perquè sempre crec que és necessari que aquesta idea només tingui una sortida, que sigui l'escriptura. No? L'única vàlvula de sortida és el paper, perquè si ho parles massa és com que va perdent aquesta, la necessitat que et fa que et posis hores i hores a portar-ho al paper. Aleshores has de guardar-ho per tu i només deixar sortir així. I alhora estic publicant una sèrie de relats a la meva pàgina web, que és un projecte que vaig començar fa molt de temps i que no vaig acabar, que es deia 100 momentos de pànico, i que són relats bastant breus que estan basats en una exposició que vaig veure que es deia 99 pors d'un artista, i vaig pensar, jo en faré 100. I vaig quedar-me al 85 i he pensat, ara ho recupero, cada setmana publico dos d'aquests relats i faré els 15 que em falten i tanco aquest projecte. No m'agrada gens deixar projectes inacabats. I així vaig alternar en relat curt amb una novel·la que sé que em donarà feina durant molt de temps.
De moment ens quedem amb Los viejos amores, amb la família Hernández, amb aquesta quarta publicació, que no sabem si serà l'última o no, però que la gaudirem moltíssim. Rosa, moltíssimes gràcies.
Gràcies també als companys del Prat per aquesta proposta que ens arriba per tancar el programa d'avui a la secció de Cultura. I gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos una setmana més. Hem obert avui dilluns, continuarem demà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Això era la cançó Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això... és la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley el 1956 i aleshores se li deia Rock and Roll. Per què? Doncs tot això i molt més... la música i les seves històries. Cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.